frontera i que també és el fruit del treball en xarxa de les coses que porta el Pere treballant i també el mercat de les flors. És una coproducció a nivell internacional que ens fa molta il·lusió, conjuntament amb reencontres coreogràfics de la Saint-Denis. I també vindrà gent del festival Jugui Dans, amb el que el Pere ja té una relació d'anys enrere, i bueno, vindrà més gent a veure-la. O sigui que estem parlant de que a nivell de projecció internacional és un artista que ens obre moltes portes i pensem que és remarcable que algú d'aquí amb projectes de risc, si els podem anomenar així, tingui una gran projecció internacional. Darrerament, l'any passat, va estar a la xarxa Airwaves, de la qual també formem part, amb la seva proposta Striptease i que està girant per tota Europa. Així que doncs nosaltres encantats de seguir aquest acompanyament que també ha realitzat a Temporada Alta, la gent del Graner i altres còmplices de la ciutat.
Sí, és molt.
El projecte consta de tres parts. Es diu Sweet Sweet. Uh-huh. I com tot plegat és un conjunt de diversos projectes, a mi us els explicarà el Pere, però el que presentem al Mercat de les Flors és el projecte del mig, que es diu Sweet Tyranny. Si potser contextualitzem una mica què vol dir totes aquestes suites.
Sí. No, el projecte va començar com un projecte de peça de grup, però a mesura que vam anar desenvolupant el procés ens vam adonar que era millor desplegar-lo en aquestes tres peces. Perquè el projecte gira al voltant de comparar una mica la dansa com a èxtasi i evasió, la dansa de la disco, la dansa de l'oci, diguem, i després la dansa com a professió o la dansa del negoci. I llavors en intentar pues, fer paral·lelismes o contradiccions o similituds entre aquestes dues maneres d'entendre la dansa, vam descobrir que era millor fer una peça dedicada a la dansa com a oci, una altra peça dedicada a la dansa com a negoci i una altra peça en què es feia l'analogia completa. I així també les tres peces tenien un format diferent. I llavors la peça de la disco la vam presentar a Temporada Alta a l'edició passada i és una peça que es demana 20 voluntaris que s'aprenguin durant una setmana la dansa del Fever Night, de Saturday Night Fever, que jo sempre dic que és la Macarena als anys 70, perquè és com molt estúpida i molt tonta, i se la pot aprendre molta gent, sigui el nivell que tingui de dansa, i llavors el que fem és fer-la durant una hora amb música techno i uns vídeos que van d'alguna manera ressignificant i recontextualitzant aquesta coreografia, no? I llavors la peça es pregunta una mica sobre quines són les comunitats que d'alguna manera es poden relacionar amb la comunitat festiva o disco. Podem entendre la disco com un espai polític, com un espai social, com un espai de creació de col·lectivitats que tenen un poder de transformació social que va molt més enllà de l'entreteniment banal. Llavors aquesta és una mica la peça sobre la disco. Després la peça sobre la dansa com a negoci, diguem, és la peça que encara està més verda, és la peça que començaré a crear quan acabem amb aquest tornado de la setmana que, bueno, d'aquesta setmana la que ve. I és un solo, un altre cop, i es diu Sweet Precarity, i és la peça que parla bàsicament sobre els diners de la dansa. Per això es diu Sweet Precarity, perquè hi ha com una precarietat dolça, o sigui, hi ha una duresa del sector, però alhora també hi ha una satisfacció, hi ha una dolçura, i per això continuem fent el que fem, no? I és un solo pensat per estudis de dansa, o sigui, que només es presenta dins dels estudis de dansa, és a dir, allà on els ballarins treballem, i no pas en els teatres, que és l'espai de representació, l'espai de ficció, l'espai de la màgia, diguem, on els codis amb l'espectador i els ballarins són uns altres, no? En canvi, en un estudi de dansa doncs tothom és igual, es diu la veritat, es parla sobre el treball, i llavors per això la idea és fer-ho com en estudis de dansa, on el públic ve i seuen les cadires o els coixins. I bueno, encara està una mica per desenvolupar, o sigui que no us puc explicar molt més que res, perquè no ho sé ni jo. I llavors l'espectacle que presentem aquesta setmana aquí al Mercat, doncs és l'espectacle global que fa aquesta analogia completa comparant la dansa com a evasió amb la dansa com a professió. És un espectacle on som 8 a escena, tot i que ja veureu que és un altre sol, és una cosa que jo ja dic a l'espectacle, que encara que siguem 8 a escena, doncs això no deixa de ser un sol de Pere Faura, perquè presento per primera vegada, crec, en tota la meva carrera, un Pere Faura bastant prepotent, arrogant, una mica imbècil, i és com la meva cara fosca. I és guai. És guai perquè no... sempre havia tendit a fer solos on tenia una relació molt amical amb el públic, on intentava aproximar-m'hi a través de la seducció, a través de l'empatia, a través de l'humor. I en aquest espectacle hi ha humor, hi ha més que humor, ironia, però d'alguna manera presento la meva persona des d'una perspectiva una mica més tirana. I d'aquí el títol, Sweet Tyranny, perquè l'espectacle indaga sobre aquesta relació entre la dansa com a evasió i la dansa com a professió des de la perspectiva del poder, des de la perspectiva de les relacions de poder. I en aquest sentit, en el que fa la dansa com a professió, ho despleguem en tres direccions. Una és les relacions de poder que s'estableixen entre jo i els ballarins, o sigui, aquesta direcció. Una altra és entre jo i el públic, aquesta direcció, i una altra és entre jo i el sistema de la dansa, diguem. I llavors amb aquestes tres direccions juguem... o sigui, bueno, expliquem una mica part, o sigui, històries de la nostra... Bueno, explico jo històries de la meva manera d'entendre i veure la dansa a través de l'ús d'aquestes coreografies icòniques de la història de la dansa en el cinema. O sigui, agafo coreografies icòniques de pel·lis dels anys 70 i 80. Per què? Perquè són els anys on va néixer i consolidar-se la disco, diguem. O sigui, quin era les coreos que es presentaven al cinema en el moment que va néixer la disco. I com es representava la disco en el cinema, per això Saturday Night Fever, o com es representava la dansa de la felicitat, la dansa de l'èxtasi, la dansa... Que això els musicals, per mi, tenen molta relació amb la disco, perquè sempre que veiem pel·lis de musicals, quan ballen és sempre quan estan feliços. No ballen quan estan tristos, o no ballen per explicar altres coses dels personatges, no? O sigui, sempre estem feliços, llavors s'atura la trama i ballen, no? Quan estan enamorats, casats, feliços, o s'acaben de graduar a l'institut. O sigui, sempre hi ha aquest punt d'histerisme sobreactuat de la felicitat que per mi té molt a veure amb el que anem a buscar quan anem a la disco, no? Que és com aquest estat de constant eufòria i d'estar amb els col·legis com histèrics, ballant com bojos per oblidar-te de les teves penes, no? I per això els musicals tenen molt a veure per mi amb la disco. I llavors per això agafem aquestes coreos per anar explicant com aquestes relacions de poder que es donen en la professió de la dansa. I llavors això és com la primera part de l'espectacle, i la segona part tornem a fer les mateixes coreos, però sota música electrònica i dins d'aquest context festiu, o del que podria ser una festa a casa dur, no una festa en una disco, d'alguna manera reivindicant que en les nits de festa les relacions de poder canvien totalment. I llavors la gent ja... O sigui, quan vas a ballar amb el teu jefe a la disco, el teu jefe i tu, hi ha alguna cosa que canvia perquè els dos sou iguals en aquell espai on hi ha més gent, on la música sona superfort, per tant, ja no es pot parlar tant o gens, i la tirania de la paraula, que és una altra tirania que també circula per l'obra, desapareix, no? I d'alguna manera el cos s'empodera i és el cos el que esdevé l'eina de comunicació, no? I és a través de les mirades, de les carícies, del ballar, el que fa que aquella comunitat s'articuli, no? Interaccioni, li passin coses, no? Més que amb la paraula. I per això per mi la disco sempre ha sigut un lloc molt interessant d'analitzar seriosament. O sigui, no només des d'una perspectiva banal o des d'una perspectiva d'entreteniment, sinó podem entendre que la disco crea una comunitat efímera d'aquella nit, d'aquell moment, però que socialment té molt de potencial a nivell de transformació política.
Això és curiós. L'últim lloc que vam coincidir amb el Pere a fora va ser a Aerowave, a Pilsen, i estaven tots els coreògrafs i artistes ballant i estaven tots els programadors ballants, i es va passar això, no? Un moment en què tothom mira tothom, però després acabava sent la relació entre els directors dels espais escènics d'Europa amb els artistes que havien participat.
No, total. Vull dir que sí, que era en aquest lloc on, no, és Aerowaves, que és com aquesta plataforma de visibilitat, on durant 3 dies s'ensenyen no sé quantes performances de joves coreògrafs, i hi ha molts programadors, doncs sempre, no, en el cafè és com, ah, no sé què, no m'agrada aquest, parla amb mi, aquest no, no sé què, i a la disco hi ha alguna cosa que tot això es difon una mica més, no? I llavors per mi és com superinteressant fer negocis a la disco. Perquè operen un altre tipus de comunicació que llavors permet també parlar d'altres coses o conèixer aquella persona que potser no et programarà mai, però de sobte et fas uns balloteos amb ell i connectes, no? Jo què sé. I llavors així també s'esborra com la tensió que hi ha pel fet de que no et programarà, com coses d'aquestes.
El Pere parla que és un solo, però l'equip que hi ha darrere escènicament no és un muntatge tampoc fàcil, diguéssim.
No.
Escènicament, potser estaria que expliquessis una mica com és el muntatge.
Per aquest espectacle hem decidit, bueno, hi ha un element escenogràfic important que és el vídeo, que hi ha dues pantalles mòbils en escena de 3 metres per 2.5, que és l'element escenogràfic principal i és el que va com canviant l'espai constantment. Aquestes pantalles les manipulen els propis ballarins i intèrprets, que les van posant en diferents direccions mentre es projecten diferents imatges. I aquestes imatges normalment són imatges reals, o sigui, reals vull dir que no pertanyen al món de la ficció, o sigui, que no són pel·lis o curts o dibuixos animats, sinó que són pel·lis que hem anat agafant de documentals o d'arxius inèdits que tenia el Joan sobre gent a la disco gravada als anys 70 no sé què, o obrers, miners, no sé què, o sigui, com vídeos que reflexen d'alguna manera diferents mons, tant laborals com de l'entreteniment, però des d'un... Vull dir que la imatge ja es veu mateix que el que intenten és plasmar una mica la realitat. Sabem que les imatges mai no expliquen tota la realitat, però sí que en aquest sentit és això, no, no volíem treballar amb la ficció sinó amb la realitat. I és el treball del Joan Escofet, que és un friqui del vídeo i té un arxiu impressionant, que no sé com troba totes aquestes coses, però el que hem fet és com intentar buscar les relacions entre les coreos que estem presentant, que són Gris, Saturday Night Fever, Flashdance, Dirty Dancing, Mary Poppins, Chorus Line, els vídeos del Joan, que també molts són dels 70s i 80s, però en aquesta direcció de vídeos documents o vídeos documentals, i l'altre amb els meus textos que reflexionen sobre la dansa i la pràctica professional. I llavors hi ha la Maranta, que és una de les ballarines però que és DJ, i llavors al principi fa com de ballarina i tal, i després és la que s'encarrega de fer la música de la segona part, la sessió de música electrònica que acompanya la part de la part més festiva. Bueno, i llavors hi ha l'Esteve Soler i el Jordi Caral, que l'Esteve Soler és el dramaturg, i el Jordi Caral, que és l'escenògraf, i amb ells tres som els que, amb els que portem més temps parlant sobre el projecte. De fet, el projecte és bastant dels tres. Portem ja quasi 2 anys amb això i hem anat parint conjuntament, i al final, evidentment, doncs l'Esteve ha ajudat més a tot el concepte de la dramatúrgia, amb els textos i tal, i el Jordi, d'alguna manera, doncs és el dissenyador de les pantalles, i també el dissenyador de la il·luminació, i tot el que ha parit una mica més tot el disseny de l'espai i de l'espectacle. Però entre els tres hem anat desgranant tot el concepte i tota la dramaturgia conjuntament. Em deixo molts, però més o menys aquest seria els pals de taller.
De fet, en el dossier que ha preparat la Mercè, hi ha un text de l'Esteve Soler que per mi és fantàstic, que seria molt interessant saber una de les respostes a aquestes preguntes que planteja l'Esteve Soler respecte al Pere. No sé si en algun moment se li podrien preguntar, però són preguntes realment interessants, on hi ha tota aquesta mena de teixit i connexió entre qui és el Pere i tota aquesta part, entre la part social, la part política i totes aquestes coses que potser convergeixen en el món de la dansa, en el món de l'escena, i les relacions que fins i tot podem tenir nosaltres com a institució amb els artistes, i els artistes amb nosaltres i la societat. Però bé, són preguntes interessants que en algun moment estaria bé tenir una conversa sobre aquestes.
Sí, a l'espectacle queden algunes respostes i s'afegeixen les altres preguntes també.
També està bé que el projecte, amb ajuda del Pere i del seu equip, no hem volgut que fos només un projecte d'exhibició aquí al Mercat, anirà acompanyat amb un treball que farà el Pere amb el taller de mestres que realitzem. Amb ells hi haurà una feina que es farà a part. També farem una sessió, dues per escoles.
Dues
sessions. I pensem que són escoles de secundària, a partir de secundària, que també se'ls plantejaran temes molt interessants que es podran treballar a l'escola sobre el món professional, el tema del perfil de l'artista i també el context social en què es desenvolupa la dansa, fins i tot qüestions més a nivell sobre la sexualitat i les relacions humanes. Vull dir que el projecte és bastant més gran que accedir i marxar cap a casa, i també volem agrair a Pere que estarà involucrat en tot aquest seguit d'accions. Potser podem obrir torn de preguntes, si us ve de gust, i fer-li alguna pregunta al Pere sobre el projecte.
És un cant, però alhora també és un exercici d'imaginació de com la disco i la festa en general, o sigui, el fet d'anar a ballar, es pot mirar seriosament i es pot analitzar des d'un punt de vista social i polític. O sigui, no només és un cant en aquest sentit, sinó que sí, però la intenció d'alguna manera és fer reflexionar sobre si els codis, els llenguatges i les relacions que operen en aquell context podrien ser extrapolables en alguna manera a la nostra vida social quotidiana. O sigui, podem relacionar-nos més amb el cos, podem deixar de parlar i ballar una estona, una mica més, podem fer que les relacions de poder canviïn gràcies al fet de ballar. O sigui, per mi aquest és el poder de la disco, que en aquell espai, en aquell temps, la societat es relaciona d'una manera ben diferent. I jo porto molts anys anant-hi i he vist coses increïbles. Vull dir que he pres que pots estar amb els teus amics en silenci durant una hora ballant i no fa falta que es digui res, o pots conèixer algú nou només mirant-se i ballant, o pots veure algú ballant realment com no havies vist mai ningú ballar. I això, sempre dic que la disco és la meva segona escola de dansa, perquè he après a moure el cos allà de maneres que no hagués après mai en una aula de dansa.
O pots estar sol i ja està bé.
Exacte, pots estar sol però estar acompanyat. O sigui, hi ha com tot un munt de maneres de ser i maneres d'estar en societat que allà operen de manera diferent i que mola fixar-s'hi seriosament, no? I no només entendre-ho com una eina d'escapisme, com una eina banal d'entreteniment evasiu, sinó com una manera on la societat es relaciona des d'un altre lloc i amb uns altres codis. No tinc una... M'encanta. No vull fer propaganda de cap. Però... Bueno, evidentment visc a prop de l'Apolo i m'hi he passat moltes nits. És una discoteca que és molt bonica, a diferència de les altres, que potser són... Vull dir que hi ha discoteques que són molt lletges. Perquè no, només tanquen els llums, posen així flaixos i tal, no? En canvi l'Apolo té com aquests balconers, hi ha com algo molt màgic d'aquella sala. Però evidentment també hi ha algú guai de que l'espai també no sigui tan important i puguis anar a llocs que són més lletjos, però el que importa és la gent o la música. Vull dir que n'hi ha moltes, no sóc fidel a una discoteca.
També serà curiós, penso jo, ja ho veurem, si obrim el torn de preguntes amb les escoles quan vinguin, que els referents que hi fa servir per nens de 12, 13, 14, 15 anys, 16, segurament aquestes pel·lícules no voldran dir res.
Ostres, això és molt fort, sí, perquè vam fer amb el Simbali en el Paraíso, que és la meva anterior obra, ho vam fer aquí també al Mercat en un moment i ho vam fer una grada jove, aquest, com un passe per l'institut, i no havíem vist Singing in the Rain. I clar, va ser molt fort adonar-se que les noves generacions no saben qui és Gene Kelly. Travolta encara sabia una mica qui era, però Gene Kelly no. Però bueno, tot i així, jo crec que els referents que agafo tant a Simbali en el Paraíso com a Sweet Tyranny, encara que no se sàpiga d'on venen o si no s'hagin vist la pel·li o així, jo crec que són tan emblemàtics i representen tant el gènere al qual pertanyen que actuen més com a representant d'aquest gènere, no? És a dir, com a representant d'un musical, no? D'aquesta idea de la felicitat, d'aquesta idea de la dansa com a eina per representar uns protagonistes completament eufòrics tot el rato, no? I llavors, encara que no hagin vist la pel·li, sí que entenen el codi, sí que entenen el llenguatge, sí que entenen com opera aquelles coreografies i què és el que intenten originalment transmetre i com nosaltres hem pervertit, canviat, transformat o modificat aquest significat.
Sí, jo crec que com dia aquesta part de l'elogi o de la mirada nova sobre les biblioteques i la il·lusió, amb aquesta altra part de la crítica que fa o que dius que fas a la professió. Però, o sigui, això com lliga aquesta part dels biblioteques no ha acabat de...
Doncs, o sigui, primer l'espectacle, hi ha una part on hi ha molt de text, que és la part de la professió, i bàsicament jo vaig parlant i els ballarins van ballant. I només amb això ja t'està plasmant una relació de poders molt forta, i és que el coreògraf barra artista parla, té la veu, i els artistes, ai, els ballarins, ballen, callen i executen. I això es dona de vegades, o es pot reflexionar que aquesta és una... I això és intencionat, o sigui, a l'espectacle només parlo jo, i punt. I ells ballen, i fan el que jo vull. I llavors després també parlem, o sigui, després també m'adreço al públic, i hi ha alguna cosa de la tirania de l'artista en relació al públic que és molt bèstia. O sigui, com és de forta la convenció teatral que acceptem perfectament que el públic estigui callat, en silenci, escoltant durant una hora sense dir res i jo com a artista puc dir el que em roti, que vosaltres ho escoltareu. O sigui, si us ho creieu no és igual, però o sigui, jo ho he dit, o sigui, tinc micròfon, no? Tinc el poder només per estar en escena de dir el que vulgui. És com la Meryl Streep ara amb el Donald Trump, no? O sigui, per, de sobte ella té un valor d'opinió, ella té el poder per opinar en el món. Per què? Perquè és artista, perquè té micro i perquè estem d'acord amb el que he dit, bueno, ben jo, però el dia que no estem d'acord, o sigui, és interessant aquesta reflexió de la, o sigui, perquè jo tinc més poder de donar la meva opinió socialment que un advocat o un metge, només perquè tinc micro. I després hi ha com altres tiranies. I llavors això, d'alguna manera, a la disco no passa. O sigui, el que té micro es diu DJ. I per tant, ell està encarregat de fer música. Per tant, la música és abstracta. Evidentment pot agafar el micro i dir, me cago en todos, tal. Però, normalment, la tirania és la del ritme, no és la de la paraula. Per tant, a nivell discursiu, estem parlant de les emocions, estem parlant d'una sessió de música, que l'únic discurs que et pot oferir és el de la intensitat, és el de les, el d'una experiència física. No? Per tant, és com molt més poètic, no? Que la tirania sigui la de la música que no la de la paraula.
De fet, bueno, no, estava pensant fins quin punt no sé si els discursos musicals o dels DJs marquen també un seguit de tendències i aquestes tendències tampoc t'hi pots escapar, vull dir, en el fons les tendències no, es repeteixen a tot arreu. L'única llibertat dintre de discoteques que potser tu pots decidir si balles o no balles en aquell moment o si te'n vas o no,
sí.
O te'n vas, no?
No, hi ha algo també que surt en la peça que també dic, i és que a la disco hi ha algú de que pots ballar, pots mirar com ballen, pots ballar i mirar els altres, o sigui, hi ha algú que es dilueix la relació entre ballarins i espectadors. O sigui, tothom és ballarí i tothom és espectador de si mateix i dels altres. I això, aquest codi, a mi em sembla més interessant o té una potencialitat molt interessant. I en canvi normalment en la societat i fins i tot en l'art és sempre ja el qui parla, com ara nosaltres, aquesta roda de premsa, nosaltres aquí, vosaltres allà, hi ha algú que escolta i algú que parla. I en la disco passa molt més fluidament i a través de la dansa.
I com aquests dies venim parlant, Pere, la peça té un discurs de gènere també o de rol social? Envers això o no?
No, és que era impossible no fixar-se en el gènere quan agafes aquestes còrios, nyonyes, cursis i heteropatriarcals com són Dirty Dancing o Flash Dance, no? I llavors hi ha un moment en l'espectacle quan agafàvem Dirty Dancing, que és hòstia, és pastel, allò. No? Fem una referència, no? Fem un número sencer de 3 minuts i música rosa que vaya tela. Que jo estic a sobre d'un cofre que dona voltes cantant la cançó. I llavors en aquell moment... bueno, per mi tots aquests musicals són una arma de doble fil, perquè, i sempre jo he tingut una relació d'amor-odi molt bèstia. Per una banda són aquelles còrios o aquelles pel·lis que em van enlluernar en el seu moment quan era petit, que em van fer dedicar-me al que m'estic dedicant actualment, que em van enamorar, i per l'altra, ara les mires i també són pel·lis que representen una manera d'entendre el món, la societat, l'amor, la feina, la dona, molt bèstia, que és molt fastigosa. I llavors això calia plasmar-ho. És a dir, la meva mirada actual del meu primer amor no podia ser sense crítica. Havia de ser, dale, jo, o sigui, aquestes còries molen que te cagues. Jo encara sóc molt feliç quan les veig i més quan les ballo, però, ojo, quina és la representació que fan de la societat i els seus valors. I llavors això és el que volíem d'alguna manera qüestionar i fer veure al públic que nosaltres també en som conscients. I llavors ja el fet de l'amor, que sempre ha estat heterosexual, que sempre estan boníssims, que sempre són joves, el rol de la dona i la ballarina i aquesta cosa de l'esforç i només si t'esforces ja segur que ho aconsegueixes i faràs l'audició i t'agafaran al col·le, doncs no, doncs agafes 1.000 audicions i no t'agafaran lloc i encara que siguis jove, guapa i vagis de puta mare, doncs hi ha una altra economia que no només és la de l'esforç, que també opera en el sistema de la dansa i que fa que la gent deixi de ballar o acabi en depressió. Vull dir que el món que pinta Hollywood sobre la dansa o sobre el treball o sobre l'amor, doncs és un cliché en el qual no ens sentim gens representats, tot i que ens encanti veure aquestes pel·lis i ballar-les.
T'haig d'advertir que d'aquí uns mesos Hollywood estrena un nou musical per nens que es diu Ballarina, que fa DreamWorks, em sembla. És aquest divendres ja? Ah, va. Que ja hauràs d'apropar.
Sí, sí. De Gris, sí, sí, sí. Ah, que no l'he dit abans, no? Sí, de Gris hi ha dos coreos. Evidentment la del cotxe, que és guai veure com Hollywood pintava els mecànics. I l'altra és la que balla en Olivia i Travolta al gimnàs, en el baile de fin de curso. Aquesta és molt tonteta, però i no és tan famosa com la del cotxe, però ens serveix per fer un moment interactiu del públic que jo crec que es posaran bastant incòmodes i és guai.
La gent pot ballar?
Bueno, és una mica spoiler, si t'explico això. Hi ha un moment que com en tots musicals, doncs, hi ha alguna cosa que ho diu, dels musicals és en aquest moment interactiu, saps? Quan a Mamma Mia doncs et fan aprendre la coreo aquella al final. Doncs això és ho fem. Demanem al públic que s'aprengui una coreo molt senzilla, que és la coreo que balla el públic que està en el ball de final de curs de Gris, que estan allà al banc i van fent això. I això, saps? Mentre està ballant Olivia Newton-John i Travolta, tot el públic és allà així, super happy. I llavors jo dic que aquest públic és un bon públic de dansa, perquè és el que balla quan veu ballar. I llavors invito tothom que s'aprengui aquesta coreo, que és molt senzilla. I el que dic després ja no t'ho dic, perquè si no... Però bueno, després hi ha una reflexió sobre què és el teatre participatiu, fins a quin punt estàs disposat a col·laborar o no, aquesta cosa de ser passiu i estar en la foscor de l'anonimat, com dins de la convenció teatral, és el que parla una mica de tot això.
Sí, penso que pot ser interessant tots aquests camins per on fluctua la peça, no? La peça potser no és ni alegre ni trist i els qüestionaments sobre quins són els diferents rols que fins i tot nosaltres passem durant diferents llocs de la vida, sigui a l'adolescència, en el lloc del lleure, la feina... Camina per molts llocs fent servir tot el que el Pere utilitza des de fa temps, aquesta mena d'ironia, aquesta manera de potser fer-te sentir incòmode a vegades i en un moment pots estar sentint-te feliç i que pertanys a un lloc i un moment després estàs pensant que d'allò que et senties tan orgullós i guai potser no ho era tant. I bueno, jo penso que tots aquests registres són interessants també de cara a jo, com a públic, posar-me allà i que em portin per llocs on em fan pensar, no només estar expectant i esperant a que el Pere m'expliqui coses. I no sé si alguna cosa més... Estarem, o estaran, jo no, jo estaré d'espectador dues setmanes.
No, mira.
Això també és, està molt bé per part nostra com a teatre i per part del Pere poder permetre a un artista que estigui dues setmanes, que la gent vagi escoltant sobre la peça, que el Pere i el seu equip tinguin temps per anar treballant la peça en escenari. Crec que és un bon exercici com a equipament públic poder disposar d'aquest temps i poder permetre que la gent vagi venint i es vagi animant durant dues setmanes a venir al Mercat de les Flors a veure el Pere i el seu espectacle.
Sí, sí, una cosa que no passa, o sigui, és com temporada superllarga, vaja, dues setmanes. Vull dir que això en teatre, no? És com molt diferent i en dansa no passa mai que estiguis sis dies en el mateix teatre. O sigui que sí, un plaer. No.
Però és la primera part d'analogia?
Bueno, com he dit, o sigui, si fem una analogia entre A i B, doncs hi ha A, B i A i B. I llavors, quin és l'ordre en què veus això? No sé. Jo penso que no tenen un ordre, sinó que pots... Que, si les veus totes dins d'un festival, com passarà en el sismògraf, a l'abril, que allà serà la primera vegada que faré el solo, el Suite Precarity. Farem el Suite Fever amb gent d'Olot i farem el Suite Tyranny, el mateix que fem aquí, pues allà. Doncs jo crec que pot ser bonic, no?, que en tres dies puguis veure els tres espectacles i puguis tenir com aquesta visió global del projecte, però la idea és que els espectacles també tinguin la seva identitat individual i puguis només veure en un. Per tant, és igual l'ordre, diguem, en el temps.
El Suite Fever s'ha fet durant 7 hores a Amsterdam?
No, a Berlín. A Berlín vam fer una versió que era 7 hores perquè ens ho van demanar al festival. O sigui, teníem... Bueno, va ser com... El Suite Fever, la idea és que és un espectacle que es pot adaptar bastant en temps, en espai, en nombre de ballarins. O sigui, jo dic una vintena, però a Berlín, per exemple, érem 10 perquè la sala era més petita. I tenien una peça que anava de l'alba, o sigui, des de quan el sol es pon a quan el sol surt, i hi havia Forced Entertainment, que és una companyia britànica, que feia una peça sobre la foscor i anava en aquestes hores. I llavors ens van demanar si jo tenia alguna cosa per fer durant 7 hores. I li vaig dir, pues, et faig altra volta durant 7 hores. I llavors va ser molt interessant perquè, evidentment, allà es va convertir en una cosa ben diferent, vull dir, perquè era un espai més petit on el públic podia entrar i sortir constantment. I llavors l'espectacle gran era el de la companyia britànica i llavors anaven, però cada vegada que anaven a pixar o anaven al bar o així perquè es podia sortir, doncs ens anaven a veure a nosaltres. I llavors nosaltres estàvem allà i llavors entraven cada dues hores i et veien pitjor que fa dues hores, no? I llavors hi havia com aquesta idea que de fet 7 hores poden ser les 7 hores que puguis passar la disco de vegades, o ballant, i hi havia com aquesta idea de l'esforç de l'entreteniment, no? O sigui, fins a quin punt estàs disposat a destrossar-te per tal de passar-t'ho bé. O sigui, hi havia com algo molt, molt estrany allà. Entre el gaudi i l'esforç, no? I llavors els vídeos estaven d'una altra manera, bueno, perquè també era diferent com el públic podia interaccionar, i al final allà el públic va estar ballant com uns locos. Jo crec que estava, clar, asseguts en una cadira veient teatre britànic, tenien unes ganes de ballar que, i llavors es van com al final apuntar i vam estar ballant tots allà 3 hores. Però bueno, la idea és que aquest espectacle pot funcionar així o pot funcionar com ho vam fer a Girona, que és com un espectacle més com il faut, diguem, en principi i final, que dura aproximadament una hora i quart, i on el públic no està en cadires, sinó... O sigui, intentem estar en una disco o transformar l'espai on estem en una disco, on el públic no s'asseu, sinó que hi ha com un escenari on hi ha les actuacions típiques d'una disco, doncs llavors allà hi ha els voluntaris, i hi ha com diversos escenaris, i és com tot molt més tridimensional, no?, per fer com ballar el públic, però a través de la nostra dansa.
Doncs no sé si teniu alguna cosa més per part vostra. Sí. Si no, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Sí.
I res, ens veiem a la propera roda de premsa i fins aviat, gràcies.